A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts una setmana més a la posada del Pony Pisador. Una setmana més, jo, el Cris, torno a ser aquí amb una bateria de coses friquis per aquests amics que ens esteu escoltant, que teniu els dits de color taronja i saps per què. I tu saps per què els tens taronges, perquè ets un friqui com nosaltres. I el Risqueto forma part de la teva sang, del teu ADN, igual que el Mountain Dew. Sempre forma part de la teva vida el que són els fregits, el... Va amb els friquis. Pocs friquis veuràs que guanyen una marató. Molt pocs. O cap. No es coneix. Bueno, en principi aquesta setmana tornem a ser els clàssics, no? de sempre, que és l'Arnau i jo. Arnau, bona tarda, bona nit, bona vesprada, bon dia, quan escoltis això. Com estàs?
Aquí, tranquil.
amb una cervesa a la mà, entenc,
amb una cervesa,
no?
Amb una cervesa a la mà, perquè no estic treballant, estic fent... Jo ja l'he obert. Si vols que el sorollet endavant, però jo ja l'he obert.
Mira. Ara sí. Ara sí. Com sempre dic, això és una taverna, venim a parlar de coses entre col·legues. No, aquí ningú és mestre de res, per tant, som amics. Brindo, Arnau, salut. I a les persones que ens estiguin escoltant, sigui amb un cafè o sigui amb una cervesa, salut per valtros també.
O amb aigua. Aigua.
Ja, però és que brindar amb aigua no sé si és legal, eh?
No, o sigui, jo crec que no és delicte, però sí que són com unes quantes lleis i convencions socials que trenques perquè diuen, no, brindar amb aigua porta mala sort. Bueno, a veure, porta mala sort, no sé, jo crec que no. És una mica rar.
A un nen se li pot permetre fins als 15-16 que brindi amb aigua, però amb 16 ja se li pot posar una miqueta de cava.
Bueno. Jo és que abans de brindar amb aigua amb crió, hauria de brindar amb Coca-Cola o amb alguna cosa d'aquestes, eh? Vull dir...
Un líquid que no fos transparent, no?
Correcte. No sé, jo què sé, no, tampoc vull dir moltes marques, però bueno.
No, exacte, no patrocina. Patrocinen-nos! Bueno, i l'altra persona que ens acompanya avui és l'Adrià, un col·lega, un company, un amic d'aquí de Reus, molt friqui ell també, com nosaltres. Adrià, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda. M'agradaria fer una cosa abans de començar.
Què és?
Us acompanyaré en aquest moment de cervesa i escolteu com sona això. Com sona això.
És que és un soroll inconfundible, és un soroll que a més acompanya el bon rotllo. Perquè quan algú s'obre una llauna, no pot ser res dolent. Pot ser de barbadejos, pot ser d'olives, pot ser una Coca-Cola, una cervesa... No hi ha mal rotllo a una obertura d'una llauna.
Benvingut seguit.
No, està clar. I avui venim a parlar d'un titan. Avui venim a parlar d'un dels grans creadors, en aquest cas, de tot el que tenim avui. Estem parlant de que avui venim a xerrar sobre Nintendo.
Oh, sí, Nintendo! Sí!
Nintendo, eh? Nintendo. És a dir, estem parlant del colosso japonès, que en aquest cas, Nintendo és una empresa japonesa de les clàssiques de tota la vida, que es va fundar-se, amb la tonteria, no us ho perdeu, fa dos segles. És a dir, el 1889. Però en aquest cas, en aquella època no existien els videojocs, òbviament. I al principi feien mogudes d'empreses, fabricaven components...
Després van passar-se les cartes.
Després de la guerra, em sembla. Sembla que era l'any... No sé si el 40... No, el 50, em sembla que va ser ja. No, el 53 o 52 van començar-se a fer... No, el 51, perdó. Va començar a dir-se Nintendo Playing Card Company. I va començar a ser una empresa de cartes. Que no està mal per començar allà amb la ludopatia. És a dir, el que és la ludopatia... I ara en plan, compra'm unes cartes. Ja començaven, saps? Després ja se'ls embala la olla i van començar a fer coses guais, com van ser els videojocs. Però en aquest cas, abans de tot, van fer cartes. Increïble, eh? És a dir, que una empresa de videojocs tan gran hagi començat fent cartes.
Parlem, però, de que no només van ser cartes i finalment videojocs. O sigui, han passat altres coses. Nintendo ha explorat altres mercats. alguns molt turbios.
I què dius? Bueno.
Estem parlant de que a mitjans del segle XX, si tu pensaves en posar les banyes a la teva parella, pensaves en Nintendo.
Per què?
Pues perquè Nintendo es va dedicar a gestionar una cadena d'hotels de l'amor. Hotels de l'amor. Hotels de l'amor és un eufemisme. És un eufemisme, és mentida. Són hotels del sexe, de la perversió. Hotels morbosos. Tal qual. I no només això. No només això.
Hòstia, no només Nintendo, això. Xava, espera, un moment. O sigui, Nintendo, la paraula, és a dir, al cap i al fi, la paraula Nintendo, si no recordo malament, o sigui, la conjunció de paraules Nintendo vol dir arribar al cel o tocar el cel?
Diria que és algo així. Per cert, abans de continuar, confirmo el que ha dit el company. Vol dir, hoteles de l'amor, el negoci més desconocido de Nintendo.
Ah, no, significa...
Hoteles de l'amor.
Significa, és a dir, realment s'entén com confiar en el que el cel et digui o deixa la sort al cel o a les mans del cel. Hotels de l'amor i deixa la sort a les mans del cel...
Més que la impossible, o sigui...
O sigui, era Brazers.
Era Nintendo. Era Nintendo, l'època.
Increïble. I què més? Què més has dit?
No només més? Això? Ja més. Vam provar dintre del món del taxi. El taxi també van intentar-ho.
Què dius?
Van gestionar una empresa de taxis, s'anomenava Daia o alguna cosa així.
En sèrio?
Ho van intentar. Taxis Nintendo.
Podies agafar un taxi Nintendo i anar-te'n a un hotel a follar de Nintendo.
De l'amor, Nintendo. I si ho volies fer menjant arròs instantani, també era gràcies a Nintendo, perquè Nintendo venia arròs instantani.
En sèrio, també?
Sí, també.
Nintendo és el màxim exponent de com el capitalisme arriba al seu zenit. Vull dir, diversifiques la teva producció, saps? És meravellós.
És com si el Corte Inglés ara es fes una empresa també de videojocs.
Correcte.
Bueno, cuidao que d'aquí a poc no ho faci.
Bueno, és que tal com els hi va les coses...
Amb el tema de la moda dels esports, no? Diran, equipo el Corte Corte Inglés, saps? O alguna cosa així.
No arribaran al lloc. És a dir, mira el que passa. Les empreses tipus, ja que sé, el Sevilla, el Betis, aquesta gent, que compren equips, que bueno, al cap de fi jugaran a lligues mitjanes, però... El Corte Inglés, què, acabarà...
Quan es parla també, Nintendo té dos equips d'americans, m'assembla, deuen ser de... No sé si són de béisbol o de bàsquet, però també Nintendo és propietària de dos equips de...
Joder.
Americans. Ara no et sé dir quins, però...
Hòstia, Nintendo molt fort, eh? En el
Nintendo
tema...
sempre va fort. Econòmic, eh? Sempre va fort, Nintendo. Sempre.
Bueno, la moguda és que a finals del segle passat, en aquest cas, clar, parlem de finals, nosaltres no havíem nascut, però estem parlant que és l'any 1980, Nintendo va fer la primera línia, no, de les primeres consoles que es coneixen com a tal de Nintendo, que eren les Game & Watch. L'heu provat alguna?
No he provat cap, però estic com molt, molt pendent de si en trobo una a bon preu. Spoiler, no es troben a bon preu.
No, ja ens ho imaginem.
I estem parlant d'objectes de col·leccionista. És una consola super senzilla, és una pantalla amb quatre botons, d'aquelles cutes, a més,
sí, però...
Sí, sí,
era d'aquelles negres, no?
Tenies ja com els dibuixos com predissenyats, saps? Ja sabies que ja estaven com serigrafiats a dins i amb una llumeta, com si fos una calculadora, doncs t'anava ensenyant el joc.
O sigui, cutre.
És una d'aquelles coses xules que ens ha deixat al món dels videojocs, un anacronisme ja, i serà complicat veure... en bon estat, tot i que n'hi ha, però caríssims.
Però bé, estem parlant de que són objectes, al cap i a fi, molt antics i que es paguen a preu d'or, perquè realment no en queden i no pots trobar-ne de noves o còpies, o és a dir, és el que hi ha, és aquella i punto.
Mira, a veure, quan...
La primera, no? Bueno, les primeres estem parlant de que és de quan Miyamoto va crear Donkey Kong, no? Que realment Mario era un secundari. És a dir, que Donkey Kong i la Peach eren els principals, no? Que és aquella típica dels barrils que puges cap amunt, no? Era aquella.
Correcte, molt bé, correcte. Allí Mario era un personatge i Donkey Kong...
El nom original de Mario era Jumpman, és a dir, l'home que salta.
Correcte, molt bé, sí, senyor.
I era un carpintero rechoncho, així una miqueta gordito, que anava a salvar la seva nòvia Pauline, d'un mono boig. És a dir, encara no es deien ni Peach ni Mario. Llavors a Jumpman se li canvia el nom posteriorment durant l'establiment de les oficines, em sembla que era a Nintendo Amèrica, perquè el que era el propietari de les oficines, es deia Mario Segali i s'assemblava molt al Jumpman. Ojo, quina, per part, guai, per l'altra part, semblar-te, o sigui, que li posin el teu nom a un personatge gordo i carpinter, rechoncho, no està mal. No està mal, però, bueno, i se li va començar a dir Mario el, per culpa d'aquest senyor.
Mireu, després... una Game & Watch original, perdoneu que talli el tema, costa ara mateix 230 euros més 20 més minors de despeses. Original, amb capsa inclosa. Vull dir, serà un objecte de col·leccionista molt interessant i dic una cosa, si la teniu mai a les mans, veureu que no costa. És, no costa aquests diners. És una màquina, salvant les distàncies, que podries veure en un Todo a 100 de l'època.
Mercadillo cutre, tirada de segona mà, amb pegatines de naranjito, fàcil, no?
Bueno, ara, a veure... És història.
A veure, sí, clar, estem parlant de què és història. Al cap i la fi, molt poc després de les Game & Watch va haver aquell salt èpic de Nintendo i van crear la primera consola com a tal, que era la Famicom, que aquí a Espanya va rebre un nom diferent, que va ser la NES, la Nintendo Entertainment System, i clar, nosaltres això ho vam pillar molt lluny. Jo, per exemple, ho he rejugat perquè la tenien els meus cosins, o vaig tenir aquella que és petita, l'edició mini, que, bueno, òbviament, doncs, venien jocs guais com el primer de Legend of Zelda, el Punch-Out, venia el Super Mario Bros, el Metroid, però clar, són coses que nosaltres no vam viure. Però clar, allò va ser una revolució i va salvar la indústria dels videojocs Nintendo. Perquè després de lo que va passar als Estats Units, que va fotre el crack amb lo d'Atari i tot això, que ningú volia jugar, Nintendo va reflotar tot aquest mercat amb la NES i va fotre un bon xut, però heavy,
Amb jocs que ara mateix no diré que són top, perquè evidentment el temps passa i envelleixen malament, però hi ha jocs com per exemple el Mario que és jugable, el Metroid és una mica més complicat, el Zelda també és una mica més complicat de jugar perquè sí, ja hi ha un desfase, no, a nivell temporal, però per exemple jocs com el Final Fantasy I que va sortir per l'any, encara avui és un joc bastant jugable, també és per als muy cafeteros, i diré una cosa més, la NES, que va salvar Nintendo, també va servir per salvar Squaresoft.
Sí, Square Enix.
Amb el Final Fantasy, que era el seu últim projecte abans de tancar, el van portar cap a l'estrella.
Van dir, escolta, si això no surt bé, ja xapo barraca i...
Era molt deficitari, Squaresoft. Em surt dir-li Square Enix, perquè al final es van fusionar, però Squaresoft estava bastant, bastant picada. I mira si els hi van haver, que fins avui encara estan traient edicions molt rares de Final Fantasy.
Molt estranyes, com la 15, sí. Correcte. I ara no sé si... Bueno, ara ve el plat fort, que després de la Nintendo, de l'acord de la primera NES, l'any 89, Japó, el Japó primer, òbviament sempre primer allí, van treure el que tots hem jugat i hem tingut, que és la Game Boy.
Aquí va començar
fort, que ho van treure més amb el Tetris, mític Tetris, amb la musiqueta, musiqueta russa.
Diuen que és la millor estratègia de màrqueting de la història, com a venda. Per què? Perquè estàs venent una consola portàtil amb un joc super casual.
Home, i tan casual que
jugava. Més casual.
Joc casual per excel·lència. Ningú va tornar a fer fins a la mateixa Nintendo amb la Wii, amb el Wii Sports. És a dir, un joc super casual per tota la família que tu passes bé segur i a més de forma portàtil. Vull dir, és increïble. Talleu-me, que a mi m'agrada molt parlar de Nintendo.
No, que va, ei, sisplau, per favor, estem aquí per això, és a dir, estem, al cap i al fi estem tres col·legues debatint alguna cosa, és a dir, si no parlem, mal rotllo.
No, abans d'arribar a Game Boy, però, fora conyes, i una dada d'aquest passat penal, i que és superimportant, NES, amb la gran màgia que va sorgir amb NES, actualment, dintre dels 20 jocs més venuts de la història, 3 d'ells són de NES.
Què va?
O sigui, tal qual, 3 d'ells van sortir per NES. Estem parlant del Tetris, segon joc més venut de la història.
Vale, sí, clàssic.
Clàssic. Super Mario Bros, 6è joc més venut de la història, per NES.
Hòstia.
I Duck Hunt, 7è joc més venut de la història. Duck Hunt, si vols anar parlant de Duck Hunt.
Hòstia, mític.
El de
la pistola de caçar ànecs, no? Que
correcte, amb el gosset allà baix esperant.
Ja, xaval.
Clar, bueno, NES va ser la fórmula.
Bueno, lo de la Game Boy va ser una revolució, nosaltres tampoc la vam viure perquè no havíem nascut, però jo l'he viscut després, perquè jo l'he tingut a la meva germana, l'he tingut als meus cosins, i va ser una molt, 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 molt bona consola, Salvar les distàncies,
Si tu ara et pares a pensar, perquè a todo pasado se le ven los huevos, no? Com s'acostuma a dir.
Sí,
si tu ara et pares a pensar què va suposar la Game Boy, clar, venies de l'Atari, venies
de... Que era una puta merda.
bueno, venies de la Commodore, venies de la NES mateix, consoles que estaves tancat a casa, i de tot volta Nintendo et diu, en el seu afán d'innovar, perquè Nintendo es podrà criticar el que tu vulguis, però afán d'innovar sempre han tingut en tot el
respecte. Sí, sí, sempre.
Doncs, caràcter japonès.
Exactament, diu Nintendo, vinga nen, agafa la consola i vés-te'n cap al col·le, cap al parc, cap al tu.
I jugues
fora de casa.
Meravellós.
I ho van aconseguir.
Perquè les piles duraven poc.
Bueno, clar, però perquè en aquella època... Bueno, també et dic una cosa, en aquella època el medi ambient ens la sudava a tots. Gastes piles, si aquí no hi hagués res, clar.
Tarragona està plena de piles per culpa meva, eh? Home. Perquè jo... s'ha acabat les piles, tot por cul les piles. I anem al quiosque a comprar una d'aquest.
Les piles cutres de color groc, que diuen alcalines, toma ja.
Mític. I, bueno, i no només això, és a dir, just un any després, els cracs de Nintendo en aquest cas van dir, 16 bits, tracatrà, i van treure la Super Nintendo, o en aquest cas al Japó, Super Famicom, que llavors aquí ja va ser la sacada d'ous, perquè va sortir la Super Nintendo amb juegazos com Street Fighter 2, van treure el Super Mario, que n'hi havia... Espera, és més, la tinc aquí, a l'habitació, espera, que crec que segueix aquí, la meva Super Nintendo.
Que
en aquest cas, la Super Nintendo va ser... Crec que és la primera consola que jo vaig tenir de Super Nintendo. Patos la vau tenir o l'heu jugat a casa?
Jo me la vaig saltar. Jo vaig començar per la NES. Perquè el meu germà gran pues, la va comprar. Però aquesta me la vaig saltar, la Super Nintendo. Em vaig quedar amb la NES i de la NES a la Nintendo 64.
Jo us he de confessar que la meva primera consola sí que va ser la Game Boy Pocket, platejada, meravellosa.
Hòstia.
I jo sempre he sigut, o quan era petit, per si dir-ho, vaig començar amb la PlayStation. No vaig arribar a una sobretaula de Nintendo fins a GameCube, que ja parlarem.
Sí, sí, clar.
Eterna GameCube.
I ara, gràcies al món de l'emulació, que és legal i hauríem de començar a acceptar-ho, senyors,
sí.
Crec que ens ha ajudat moltíssim a la gent que no vam aconseguir jugar aquests jocs a gaudir de l'experiència d'un tros d'història dels videojocs, no? I crec que aquí és una de les consoles més... No diré oblidades, però quasi de la història dels videojocs, perquè amb aquesta consola va començar tot, inclús sí. Una guerra. Amb
Sega. Aquí tinc la consola, que en aquest cas pues amb jocs com Donkey Kong Country, juegazo.
Sí, sí.
Secret of Mana, juegazo. Super Metroid, Star Fox. Després estava el Mario RPG, us en recordeu el Mario RPG?
Sí. Sí, sí. Va ser que es va fer famós després, amb la Game Boy Advance, amb el Super Mario Star Saga sí, i aquestes coses. Però va ser un intent de Nintendo de dir, vaig entrar al món del rol
a veure què passa.
La família, saps?
A veure què passa.
Però Nintendo des de Nintendo, no des d'una altra desenvolupadora sí, sí. Com Squaresoft.
No. I després, aquí, després, òbviament, Street Fighter 2, juegazo. Estava el Kirby's Dream Course, que és un juegazo, també. Que a més, el nom... Sí, també, que em fa molt de gràcia que el nom de Kirby sigui el nom del senyor de Marvel.
Perdó, és que sóc molt...
No.
La història la coneixeu, del Kirby?
Sí, la
Kirby. No.
Vale, Kirby és un personatge que va crear Nintendo en agraïment a un advocat de Nintendo of America que va salvar la companyia després de que el denunciés, crec que era... la Metro-Goldwyn-Mayer o 20th Century Fox, perquè van dir que Donkey Kong, el personatge de Donkey Kong, era una còpia exacta del personatge de King Kong.
Sí, tant, correcte, això va passar amb el Warner.
Jack Kirby, crec que era Jack Kirby, em sona, eh? Ara potser...
Sí,
però,
Jack Kirby, correcte.
Era l'advocat i va salvar a Nintendo legant no sé quines coses. Però bueno, que és curiós que un dels personatges més coneguts de Nintendo tingui a veure amb aquest advocat, no? Que a més un personatge odiós si lluites contra ell el Super Smash Bros.
Correcte!
És el personatge mític fàcil.
Sí, perquè es pot convertir en una pedra i te destrossa viu, però bueno, és igual.
Volar, convertir-te en pedra, fer el salt a l'espasa...
Salta i busca'l.
I damunt després, si depèn de quin personatge, has xupat les habilitats i té les mateixes habilitats que tu. És que...
John Kirby. No, Jack Kirby, crec que és el de Marvel.
Crec que era el de Marvel, no? El Jack Kirby? I llavors després, òbviament, també el mític Legend of Zelda Link to the Past, que va ser de Super
també,
Nintendo.
Correcte.
És una bogeria. Jo recordo, de molt petit, jugar a la Super Nintendo, que a més recordo anar a comprar a Tarragona, a l'Andorra 3. ojo al dato, Andorra
Top. Test... Que està oberta la botiga, eh?
Bueno, però és que era l'única. És a dir, no existia cap altra botiga de videojocs a
Andorra
Tarragona.
Andorra 3 o Prica. Però...
Bueno, sí, però Prica ja quedava a les afores de la ciutat, que era traspassar les muralles, perquè en aquella època
clar.
A Prica era un cop al mes. Sí, anaves al Simago a comprar, o, a la, o al barri. Però el Prica s'anava un cop al mes, o
home,
cada dos.
I amb el cotxe i patapam!
Home, home, i tant, jo me'n recordo amb el Rover antic del meu pare. Vinga, cap allà. I pues, recordo anar a l'Andorra 3 amb el meu avi i comprar-me el Street Fighter 2. A l'Andorra 3 amb el cartutxo, amb la caixa, o sigui, emoció, emoció, emoció.
Ja estic que aquestes caixes es conservin malament, eh, amb el temps.
Sí, perquè es fan
de col·leccionista i ara... És que el cartutxo fa molt bé i, en canvi, el plàstic, que és supertòxic, pues, evidentment, pues, aguanta, però és una llàstima, eh?
Doncs la Super Nintendo va tenir aquella rivalitat amb la Sega, va estar uns anys rivalitzant bastant amb Sega. Li va passar una miqueta la mà per la cara, en depèn de quins aspectes, en el tema, sobretot perquè Sega estava com més enfocat per adults, potser, i Nintendo feia uns jocs potser més accessibles per gent jove.
Adolescents és la paraula.
No, adolescents, sí, correcte. Si perquè no veieu... a un nen de 5 anys no li pots donar un Golden Axe, però a un nen de 5 anys sí que li pots donar un Super Mario.
Correcte. Si
hi ha anuncis de l'època, la Super Nintendo o Nintendo, els seus videojocs els anunciava d'una forma potser més infantil.
Sí, correcte.
Sempre ha tingut aquest
personatge.
I Sega, especialment a Amèrica, veia Sonic i era "You man, Sonic the Hedgehog! Yeah!" Sí. Mireu, perquè és molt curiós l'estratègia de màrqueting que va tenir Sega. Hi ha una sèrie documental a Netflix, diria.
Sí, correcte. Diu,
ai, com es deia? Insert Coin o Game Over?
Insert Coin. Insert Coin era?
És que, ai... Oi.
Sí, sé quina és. Que parla de la història dels videojocs.
Sí, i parla d'això.
De l'enfoque de Sega. Jo realment...
High Score es diu la sèrie, super recomanadíssima.
High Score, no?
Sí, sí.
I és el que et dic, que jo recordo en aquest cas sempre els personatges de Nintendo eren com a molt més accessibles i molt més atractius per mi, que eren molt més petits. I, bueno, òbviament, després va estar molts anys, van treure el Donkey Kong Country, que va tenir una agafada brutal, Donkey Kong Country, o sigui, va ser un juegazo, van treure Final Fantasy 3, que m'agrada molt. Després van tenir cagades com el Virtual Boy.
Virtual Boy ho van intentar.
Bueno, van tirar... Bueno,
crea un precedent. Crea un precedent al final, vulguis o no.
Sí, però és el que diem. I Nintendo sempre innova. Jo va ser una cagada brutal, perquè tècnicament era horrorós. Perquè generava marejos, vòmits i mil coses més. Després,
sí,
què van fer després? La 3DS. També generava vòmits i marejos. I acabem avui dient que el futur dels videojocs és realitat virtual, que era el que va intentar fer a Nintendo amb aquella Virtual Boy. Són els putos, vamos, és que tampoc cal amagar-nos.
El 95, el 1995. Això.
Clar, correcte. I un any després, el 96, agafen i se la treuen màxim, és a dir...
Millor consola de tots els temps.
Donde te sentaste i treuen el juny del 93, del 96 Nintendo 64. Però Nintendo 64 com?
Claro,
a veure, una consola 64 bits, la gent flipant en 3D. El primer cap de setmana, els primers dos dies, que va sortir un dissabte, es van vendre 500.000 de Nintendo 64 només al Japó en un dia. En dissabte, només en un dia, és a dir, va ser locura. Un mes després, no, dos mesos després, surt la Game Boy Pocket, és a dir, en plan rotllo, aquest és el nostre any, vinga, bateria de coses, però no només això, sinó que van treure amb la Nintendo 64 el denominat per moltes persones com el millor videojoc de tots els temps, que és Super Mario 64.
Totalment.
A veure, jo veig a l'Arnau, perquè nosaltres veiem les cares, perquè...
No, jo estic completament d'acord.
Això és un podcast, però nosaltres veiem les cares. Veig a l'Arnau que posa cara com quan te menges un pepinillo amargo, d'aquells sí, de... Sí. Has posat aquesta cara, per què?
Perquè hi ha una cançó de Ojete Calor, no sé si coneixeu el grup,
sí.
Que diu 060. Dic que el Super Mario 64 és el millor joc de la història, és molt 060. És com dir que el Secret of Monkey Island és la millor aventura gràfica de la història. Bueno, hablemos de ello. Super Mario 64, tècnicament per la seva època, podia estar molt bé, ha envellit fatal.
Bueno,
I això marca... És molt important, perquè és que si realment no envelleix bé un joc, se'l pot considerar el millor de la història des del meu punt de vista. I et diré una cosa. És un joc que té un gran problema. La càmera. I, permeteu-me, sí, sóc molt hater de la Nintendo 64, perquè crec que va ser superada per molt per la PlayStation. Per per jugabilitat i gràficament. Bueno,
vale, gràficament sí.
Gràficament, perquè Nintendo 64 és una de les consoles, mare de Déu, aquest noi em matarà.
Sí, sí, estic a punt.
Nintendo 64 va cometre un gran error. Nintendo va cometre un gran error. Quan totes les consoles, inclòs Sega, amb la Sega CD,
Sega Saturn,
van anar al CD,
sí, ell mantenia els cartutxos.
I sí, hi ha un problema amb els cartutxos. Es pot guardar, evidentment que es pot guardar.
Però tenen pila.
Correcte.
Tenen una pila. Tenen una pila que es gasta. Que jo he canviat moltes, a casa. O sigui, tinc aquí, a més, el calaix just davant, tinc un munt de jocs de Game Boy, com podeu veure, a les càmeres. Ara mateix estic ensenyant doncs, el Pokémon Plata, tinc el Pokémon Cristal. Que el que faig és que... Sí, sí, els tinc aquí, els tinc tots. Jo el que faig és canviar les piles de tant en quant. És a dir, quan se gasten, que començo a cap, jo què sé, 2 anys, i dic, hòstia, vaig a passar-me el Pokémon Cristal! I veig què posa. No se puede guardar, dic. Moment de canviar la pila.
Se puede guardar, però no poder recuperar.
Exacte, clar.
Toca la pera, i jo vaig un dia, vaig estar jugant 5 hores, vaig guardar, ai, va, ja no hi ha pila. Perquè no, el meu cap no concebia que les piles es gastaven.
5 hores de Pokémon és moltes hores, eh?
Ja.
Hòstia. Bueno, no,
a veure, espera. Posem-nos serios, sisplau. Estem parlant de Nintendo 64 i hem dit més pestes que glòries. O sigui, estem parlant de la gran N
ara, Nintendo 64. Ara jo callo. Sisplau. Mister, sisplau. Et toca parlar tu.
Mira. Comencem.
És una merda!
No! A veure, estem parlant de què? Ens comprem la Nintendo 64. Demanem als nostres pares, jo i el meu germà, que volem el Mario. Què passa? Arriba Nadal, ens arriba la Nintendo 64, però s'equivoquen de Mario i ens porten el Mario Kart.
Bueno.
Però nosaltres pensem, hòstia, tio, però jo volia el Mario 64. Però ens arriba un Mario Kart que resulta que és un gran juegazo, un puto juegazo. És una obra, per mi és una obra mestra. Hores i hores de joc. Mario Kart, meravellós.
Sí.
Però què passa? El gusanillo pica, què passa? Volem el puto Super Mario 64. És posar el cartutxo, bufar-lo, l'acabava d'obrir, però jo el bufo per si de cas, perquè sé que a la llarga l'acabes bufant, si vens de la NES i de la Super Nintendo, saps que acabaràs bufant cartutxos com un cabron, que això incitava la gent a no fumar, que és meravellós. Quina millor campanya contra fumar quan ets adolescent que haver de fumar, haver de bufar cartutxos.
Correcte.
Tot el sant dia. Arriba el Mario 64. Quina passada. La primera entrada de Mario en el món 3D. Sí que és veritat. Estic d'acord. La càmera. Que fatal, la càmera.
I PlayStation va jugar molt fort. Va treure coses molt totxes, PlayStation. Com a primera consola de Sony, va treure...
Però gràficament era una merda.
Bueno, no estic gens d'acord.
Estava a la part que Nintendo 64 i a vegades li passava la mà per la cara. Nintendo 64 té títols molt grans. GoldenEye 007, increïble.
Per mi, un dels grans shooters de la història.
Per mi, Perfect Dark, millor.
És molt bo, Perfect Dark.
Perfect Dark em va enamorar.
Estem parlant de que aquell mateix any... No, mentira, l'any següent, d'acord? Apareix una cosa molt totxa en el món, que és Pokémon. Que va aparèixer per Game Boy. Que ara en mateix em sentiu, és a dir, que ja no crec en Déu, però em sentiu, perquè Pokémon és religió. És a dir, estem parlant de que al Japó va sortir algo que es va expandir més ràpid que el coronavirus, que va ser Pokémon. I Pokémon tela. Perquè
encara dura avui,
I encara a dia d'avui, al Japó i a tot arreu del món, és un fenomen que rebenta números amb tot el que fa.
Deixeu-me dir. Pokémon rojo, azul, amarillo i el verde, que no va sortir a Europa. Uh-huh. Estem parlant ni més ni menys que el 8è joc més venut de la història.
És que és això.
El xungo és que és un joc que està mal fet. Té un munt d'errors i de glitches.
Sí, correcte.
Perquè tothom diu que Charmander és el millor inicial, no te jode, perquè Charmeleon té cotxillada, que està buguejat i amb un 80% de possibilitat de crític. Així normal que guanyis, tio. És així. I això m'ha dit una curiositat de Pokémon, ara que estem parlant una pinzellada de Pokémon. Té una de les comunitats de modders més gran que... conec, sincerament, perquè hi ha un munt de jocs de hack ROMs, de ROM hacks que se'n diuen, de gent que està com fent un joc de zero de Pokémon en base al momento, el Pokémon Rojo Fuego de la Game Boy Advance o l'Esmeralda de la Game Boy Advance, amb persones diferents, a vegades s'inventen fins i tot Pokémons nous, és una comunitat meravellosa que si algun dia teniu ganes de jugar i de parlar del tema, dona per hores i hores.
A part de que Pokémon té una comunitat increïble i gens tòxica en comparació amb altres comunitats, perquè la gran majoria de gent és sempre del bon rotllo, perquè els Pokémon donen bon rotllo, tot i que és un xaval esclavitzant animals.
Excepte el
puto sabrà. No, animalistes.
Sense el concepte PETA, fora. Dintre de la Nintendo 64 hi havia el gran Pokémon Stadium, que va rebentar números també, i el Pokémon Snap.
Que era a mi m'agradava més el Pokémon Snap que l'Stadium. L'Stadium era molt xulo, però no sortia de combat Pokémon. En canvi, entraves al Pokémon Snap i un joc que inicialment dius, a veure, hem de fotografiar Pokémons. Dius, no, però hi jugaves i era meravellós.
Però sí. I també us he de dir una cosa, i ara explicaré una anècdota, Arnau i Adrià, i totes les persones que ens esteu escoltant, que us farà molt de mal, a mi encara me'n va fer més, i a dia d'avui encara tinc aquesta espina guardada, i és una anècdota que tinc amb la meva mare, d'acord? Sí. Mama, suposo que estaràs escoltant el programa perquè tota la setmana està al passo. Vull dir-te que et perdono, òbviament, jo et perdono, però tinc aquesta espina guardada i me la deus. I tot això que m'has donat la vida, però aquesta cosa me la deus. La Nintendo 64 va arribar a casa i va estar un temps a casa i després, fets de la comunió, que quasi tots hem fet, va arribar a casa la PlayStation 1. ¿Vale? La Nintendo 64, a més, ojo el que diré ara, Nintendo 64, edició Pokémon amb el Pikachu a la carcassa, juntament amb Zelda Majora's Mask, Zelda Ocarina of Time, Mario 64, Pokémon Stadium, Pokémon Snap... Ho tenia tot. M'havia comprat tot el que tenia. Tenia dos mandos. Tenia un dels mandos, era un d'aquells edició especial que era transparent, que me'l vaig comprar...
Després parlarem del disseny dels mandos.
Després parlarem d'això. La Play va arribar a casa i què va succeir? Que bueno, la Nintendo 64 se'n va anar a la seva pròpia caixa, se'n va anar al traster. ¿Vale? Com totes les consoles antigues. Menys la Game Boy, que rondava pel calaix dels calçotets i de tant en quant jugaves. Un dia, al cap de molts anys, no sé si ja tenia la Play 2, m'adona per jugar a la Nintendo 64 i dic, hòstia, vull jugar a la Nintendo 64. Me'n vaig al traster de casa meva, de casa dels meus pares, i començo a buscar el traster, trobo de tot i no trobo la Nintendo 64, que a més era una caixa enorme, de color groc, amb Pokémon... I no la trobo. Bueno, total, que me'n vaig a... Que la meva mare, a més, ni ho recorda. Me'n vaig a veure la meva mare, que nosaltres tenim un bar aquí a Tarragona, suposo que les persones que escolten el podcast ja en coneixen, tenim un bar, el Bar Tòfol, i la meva mare, doncs, hi havia un nen que venia pel barri, a pel bar, que no sé si era, no sé, un nen, i era un nen d'aquestes famílies, doncs, humils, i ma mare va dir, ai, quina pena... Com jo sempre portava la Game Boy, sempre el nen em mirava, li va fer pena. I ma mare va decidir, amb la seva total... És que no tinc paraules, és que...
No sabia el que estava fent, no ho sabia.
És a dir, sense saber què estava fent, amb la seva incredulitat, va agafar i li va regalar la meva Nintendo 64 amb tots els meus jocs en aquell nen.
No, és broma.
Aquella, i a més, que no sap ni quin nen és, ni se'n recorda de la seva cara, i ni se'n recorda d'haver donat la meva...
No t'ho vol dir, perquè si no aniries al criu i li fotries el cor.
Amb tota la raó del món.
O sigui, va vendre la meva Nintendo 64 edició de Pokémon, juntament amb tots els meus jocs, i li va donar a un nen.
Dono gràcies de no haver viscut això en la vida.
Mama, ets la meva mare, em vas donar la vida, però em deus una Nintendo 64. Em deus una Nintendo 64.
Senyora, aprofiti ara que estan relativament barates a eBay. Relativament barates. Estem parlant d'uns 100, 200, 300 euros. O sigui, aprofiti ara.
Per 150 euros les trobes.
Crec que, home, sí, està clar. Depèn de la vulguis. Si la vols amb tota la capsa sencera, doncs...
No, és igual, jo simplement la consola...
La tinc a capsa, jo.
Però és el que et dic, és a dir, és una cosa que la meva mare va fer de manera inconscient, amb tota la bona fe, evidentment, sense suposar el preu, el valor de mercat que tindria avui una Nintendo 64 edició Pikachu amb tots els jocs i amb la caixa. Fora d'això, és el simple fet de jo és meva, vull jugar, no puc perquè no la tinc. És a dir, jo ara vull jugar a la Play 1, que la tinc aquí al calaix, agafo, la poso a la tele amb l'Euroconnector i jugo. La Play 2 és el mateix, la Play 3 igual. No puc fer-ho amb la Nintendo 64 perquè la meva mare la va regalar. O sigui, m'enteneu? O sigui, compartiu? Sí, en aquest cas, vosaltres dos...
Lamentablement t'entenc.
I els oients, enteneu el que m'està succeint?
Que dur, que dur.
I jo tinc un punt a la meva vida?
Ara mateix els oients estan ahí asseguts al terra, rodant.
No, però xaval, fem un crowdfunding per comprar una guerra. Fem-li un crowdfunding.
Proposa-ho, perquè jo 50 euros ja els poso, tio. O sigui,
crowdfunding, pobre Cris. Bueno, parlant de Nintendo 64, dintre de Nintendo 64 van treure jocs enormes, com va ser Ocarina of Time, de Zelda.
Un altre joc. Un altre joc de que la gent diu que és el millor de la història, el millor Zelda de la història.
Llavors
et surt el Breath of the Wild i dius...
Pues tampoc era tan bon Zelda.
Bueno. No, a veure, estem parlant de dues èpoques completament diferents i és el que tu has dit abans. A veure, parlar de millor joc de la història, clar, s'ha de tenir en compte que tal envelleix, s'ha de tenir en compte molts factors, vull dir. Però l'Ocarina of Time, perdona, tal com surt, se'm cauen els collons a terra i tardo setmanes a recollir-los.
El que tardes en passar-te'l.
És que ens costa molt mirar la vista endarrere i contextualitzar-ho tot. Ens costa molt.
També t'he dit una cosa. Un dels jocs als que més hores li vaig fotre, perquè jo sóc molt fan de Star Wars, va ser el Star Wars Episodio 1 Racer, que era el de les carreres de vaines, que casualment l'Adrià no sap que aquest joc està... a la bolera de Tarragona.
No.
Com a recreació passada.
Com?
Com? Mira, l'Arnau, com vamos ahí?
Real que està passant això, no? No, és una broma o és veritat?
No, és totalment cert. O sigui, tu pots ajudar.
Proposo que el pròxim podcast el gravem des de la bolera, tio.
Si us plau.
Podem fer-lo? Podem anar els tres a la bolera un dia i fem un podcast d'allà a la bolera?
Jugar bolos no, és molt dolent, tio.
No, jo també. Però jo només vull jugar a Star Wars Racer.
Ara, avui es posa la prop.
Bueno, després va sortir l'any 99, que ens va la mà. L'any 99 va sortir la Game Boy Color, que tots l'hem tingut. Jo la tinc aquí al calaix, també. Que, a més, la tinc amb la funda aquella tocutre, que a l'època eres 10, però ara la veig i soc tocutre. Era aquella època d'aquelles fundes que eren com a plegables dels Pokémon. Us en recordeu de lo que parlo? Que era una funda que venia amb un plàstic protector. Mira... Us en recordeu d'això?
No sabia que...
De la funda de carpeta, o sigui, que era una funda de carpeta. Us en recordeu?
Quan abans el gros que era una cosa no importava, no? Ara es busca sempre que sigui més petit.
Clar, això era com una espècie de bosseta que tu portaves amb el logo Pokémon. En aquest cas, jo la tinc de...
Roba-me, por favor, roba-me.
Exacte, amb el de Ho-Ho. Clar, depèn, si anaves per la catedral, depèn de quines hores, potser et quedaves sense Game Boy. És a dir, depèn de l'època, clar. I era molt guai perquè varia amb un plàstic i podies portar la Game Boy Color dintre i portaves els jocs i tal. I estava molt bé. La vaig comprar al quiosc, em sembla. No sé si... No, diria que anava amb la revista Nintendo. Nintendo Mania, em sembla.
No ho sé, perquè jo comprava totes les edicions de la revista Nintendo i no cada una d'elles i no recordo el que...
Ara tinc una miqueta de lagunes, eh? Però, bueno, òbviament, és que, clar, estem parlant de que fa 20 anys d'això ja. Més de 20 anys. És a dir, si no recordo, de manera dificultat, el que vaig sopar la setmana passada, estic com per recordar el que vaig fer fa 20 anys, saps? I, bueno, després va sortir el Majora's Mask, mític, de Nintendo, l'any 2000, el puto Mario Tennis.
Mario, juegazo, poc se'n parla. En quin moment dius, hòstia, Mario, va, anem a fotre a jugar a tennis?
És una puta merda, Mario Tennis. O sea...
No, tio, jo vaig destinar-li moltes hores a Mario Tennis.
El Mario Tennis de la Game Boy Color és un joc que no em costa reconèixer que jo hi he jugat més del que volia.
No. O sigui, el de la 64 era boníssim.
En sèrio? En sèrio vas jugar molt?
Moltíssim. A més, estava el Waluigi, que estava excitadíssim. I a l'hora de fer efectes i el que volguessis, Waluigi. Vaig descobrir el Waluigi. No sé si és la seva primera aparició, no ho sé.
Diria que sí, de les primeres segur, perquè jo el vaig conèixer a la Game Boy, a la GameCube, imagina't.
El que és molt raro de Nintendo és que dos anys després, només el 2001, ja van treure la Game Boy Advance, que va ser ja una miqueta més la revolució de Nintendo, perquè van treure ja els cartutxos aquells més petitets, van treure en aquest cas el Pokémon Oro i el Pokémon Plata, que durant el primer cap de setmana de lançament, no, que es va sortir, es van vendre 1 milió d'unitats només al Japó, només a Europa, el primer cap de setmana, és a dir, molt locura, perquè la gent ja venia amb els antecedents de Pokémon i la gent tenia unes ganes terribles.
Hype is real, tio. La gent anava molt hypejadíssima. O sigui, vens del Rojo i l'Azul, que són, o sigui, eren brutals, tio, eren brutals. Estaven prometent una seqüela del Rojo i l'Azul, que li havies estirat a l'Unió 100 hores i t'havies quedat curt.
També t'ho dic una cosa, és a dir, Pokémon, per l'edat amb la que va sortir, amb la que el vam jugar, no sé si era un joc per, no, per nens, eh?
Parlem-ne, jo passava por amb aquella ciutat que sempre era nit, on estava ple de fantasmes.
Exacte.
Amb aquesta cançó que suposadament provocava suïcidis. Hi havia algú que no sabem si era real o no. Però...
Bueno, a la versió... És un creepypasta, eh? A la versió de game, no, de Japó, es veu que hi havia com unes freqüències més agudes i, per tant, els crios començaven a sagnar pel nas. Vull dir, què dius, què fas?
Què dius?
Sí, molt mal rotllo, molt mal rotllo, tio.
És un creepypasta d'aquests raros.
Jo passava por. Tenia una edat.
Pokémon no era un joc fàcil. Jo recordo que no vaig arribar a passar Pokémon fins ja entrat fàcil als 12 anys, eh? És a dir... 10, 12, fàcil. Després Pokémon...
Puc dir una anècdota de Pokémon? Vosaltres sabeu que quan passes a la Ciutat Celeste tenes d'anar cap a baix a Ciutat Carmín.
Sí.
I com que passes a Ciutat Carmín, que agafes la Emio Corte,
sí.
Doncs has d'anar, doncs, per tallar un arbre, no? I
tal. Sí.
Jo vaig estar, o sigui, vaig aconseguir la Emio Corte, que tenia 9 anys o així, eh? I clar, doncs no sabia què fer, anava donant voltes, no sé què collons he de fer, vaig agafar tots els Pokémons possibles de les rutes i no sabia què fer. I estava donant-me cops contra parets, en plan, a veure si puc passar per aquí. I dic, hòstia, al cap de 20 hores de rellotge,
no.
20 hores de rellotge, no. Vaig ficar a la M.O. Corte, que era un coi de Caterpie de merda, i vaig descobrir que es feia així.
Hòstia. Però espera, vas tindre sort d'ensenyar-li la M.O. Corte a un Caterpie de merda. Perquè jo, amb tota la motivada, li ensenyava M.O. Corte al meu Charmeleon o Charmander de llavors i després no et podies desfer d'aquesta M.O. I anaves a la Liga Pokémon amb un Charizard amb Corte, que dius, vés a la merda.
Clar, tio, és que terrible.
I a la segona generació ja van dir, venga, va, vamos a olvidar movimientos.
Sí, sí, sisplau. Perquè
era una miqueta, algun molt difícil. És a dir, jo recordo que això, Pokémon no me'l vaig arribar a passar, que Pokémon es farà un programa un dia només de Pokémon, que donarà per fer dos programes i espero que estigueu presents.
Dos. Però és que...
I tres.
I quatre,
els que me'n falta. No, però és que realment Pokémon, jo, a mi m'ha semblat un joc molt difícil. Molt difícil. Molt.
Sí, era difícil. Per l'edat que teníem nosaltres, que jo, a mi me'l va regalar per la comunió, era xungo.
Després van treure merdes màximes de Pokémon, com va ser el Pokémon Pinball.
Correcte, el... era cremar la franquícia a mort de Pokémon
Pinball. El de cartes encara estava bé.
Em va condir una mica.
Estava guai el de cartes.
No comparem, però, amb el que és el joc.
Després van treure merdes, rotllo... la càmera aquella per la Game Boy que fan les fotos supercutres, amb el printer. Que venia
sí, fatal. I també hi havia una lupa amb llum, perquè clar, era una pantalla que no estava retroil·luminada, era horrible. Llavors, tenies una lupa que la posaves damunt de la Game Boy amb unes llanternetes que et permetia jugar per la nit.
I després, bueno, després Nintendo va fer el salt, com si diguéssim, als CDs, als mini CDs, que va ser la nova generació, el 2001, que va treure la puta GameCube, que va ser una de les grans apostes de Nintendo.
La consola més infravalorada de la història de Nintendo.
Totalment d'acord. Et dono la raó, sí.
I fins aquí puc dir. Una consola amb jocs exclusius de la mida de Metroid Prime, Eternal Darkness, el coi de Resident Evil 4, que és
increïble,
i una gran aposta per ser de Capcom. Jocs com, per exemple, el Final Fantasy Crystal Chronicles, el Smash Bros. El millor Mario Kart que s'ha fet mai fins l'època, com és el Mario Kart Double Dash, increïble.
El Zelda Wind Waker.
El meu primer Zelda de GameCube, i espectacular. Per mi, dels millors Zelda que he vist mai.
Resident Evil 4, molt heavy, el que era, segurament era a Espanya, no? Al nord d'Espanya, que sortia la Guàrdia... La Policia Nacional parlant en anglès, que no s'ho creu ningú, això. Sortien dos guàrdies...
Americano, sí! Era mexicano,
sí, sí.
Ara, al Resident Evil 4 senties coses com «Vaya por detrás». Que era que los campesinos venían por carrera. Oh, morir es vivir, coger.
¿Cómo era yo lo de ¡Forastero!
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 Era brutal, porque no era exento aquí, o sea, realmente eran sudamericanos doblando, pero tío, bueno, igual.
El joc realmente el va a hacer un japonés que le van a decir, escolta, ¿saps qué es España? Diu, me sona molt de lluny. Va dir, bueno, pues obre internet, lo que hi havia en aquella època, que era el 2005, va dir, obre l'internet primigeni, mira què posa d'Espanya, que sortiria la bandera de Franco, com en aquest cas amb la Street Fighter, que no sé si us ho recordeu, que a Espanya, on estava el Vega, sortia la bandera de Franco, i era als anys 80, no passa res. Als anys 90, perdó. I va dir, què surt d'aquí d'Espanya? Doncs tu llegeixes i ho plasmes. Bueno, doncs el que va plasmar va ser el Resident Evil 4. Gent de, suposadament bascos, parlant en Llatinoamèrica.
Sí.
Suposadament era el País Basc.
Era nord.
Home, aquell temporal que hi havia dintre el joc, Sevilla no era.
Muntanya, bosc, no. Sí,
els enemics es deien Salazar, com, o sea, que van trobar l'Azúcar Moreno i van dir, Salazar, però el dolent Salazar. O sea, sort que no va, li van posar Chunguito, perquè li podrien haver posat.
Tranquil·lament.
Hi havia noms com, cada prototip d'aldeano, estem allargant molt el podcast, però m'és igual, el prototip d'aldeano tenia un nom, en plan Don Ramon, Doña Elena, tots tenien com un nom, i eren com noms molt espanyols. Però els trobes Salazar.
Sí, te la colaven.
Com es deia? L'alcalde tenia un nom, alcalde...
Sí, que era com un gegant, no? Era com un gegant amb una parca, no?
Vítores Méndez.
Clàssic.
Qui no es diu així, al nord d'Espanya?
Estem parlant de personatges d'un poble, vull dir, els pobles de gent Hermenegildo, saps?
Sí, però Vítores Méndez és com... No sé, sona més a una persona del càrtel de Guayaquil que del Zugarramurdi, saps? Digue'm tot, saps? Però bueno, el de Nintendo dona per molt, ¿vale? El que farem serà la setmana vinent o la que ve, no sé, quan puguem, ens tornem a reunir i tornem a parlar d'això, perquè és que de Nintendo encara queda molta xitxa i s'ha de parlar d'això. Esteu d'acord o no?
Totalment d'acord.
Bueno, si podem la setmana que ve ens veiem i seguim parlant de Nintendo. Espero que sí. Moltes gràcies per haver escoltat. Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més, no només per muntar tot aquest show business, sinó per col·laborar amb nosaltres i formar part de la taverna, és a dir, el cap i el fi.
Que sapigueu que no hi ha un tracte de favor, eh? Vull dir, faig les dues publicacions a Twitter, una a Facebook, no hi ha tracte de favor, us ho prometo.
No hi ha tracte de favor, però és que si et sents bé, estàs a casa, que se't nota, és que... És que és el que hi ha. És a dir, benvingut seràs. I Adrià, òbviament, espero que la setmana que ve puguis ser aquí amb nosaltres.
I tant que sí, jo encantadíssim, ja ho sabeu.
Nintendo, si les persones de Nintendo, si ens esteu escoltant, que espero que sí, perquè segurament Miyamoto segurament sabrà català, o el president de Nintendo segur que sap català, perquè aquella gent ho saben de tot, són gent que té carreres, és a dir, saben de tot, m'agradaria que féssiu un rework, un remaster correctament ben fet de Resident Evil 4, no la puta merda que heu tret per Switch. Moltes gràcies per haver-nos escoltat una setmana més. Ens veiem la setmana vinent a la posada del Pony Pisador, al teu lloc de confiança, si ets un friki com nosaltres.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.